Esquerra i el govern signaran dilluns el pacte per a l'anomenat tren orbital, el pas que desencalla el sí dels republicans als pressupostos de l'executiu de Salvador Illa. Aquesta nova línia ferroviària està concebuda per unir les capitals de la segona corona metropolitana sense passar per Barcelona. Sobre el paper, costarà 5.200 milions d'euros i la idea és que estigui acabada l'any 2040. Esquerra celebrarà dilluns un Consell Nacional Extraordinari que ha d'avalar la decisió que hem conegut aquest vespre.
Catalunya nit. L'augment salarial continua sent l'escull principal en les negociacions entre el Departament d'Educació i els sindicats després que la reunió d'aquest matí hagi acabat sense acord. Avui, al Catalunya Nit, ens preguntarem si els sous que perceben els mestres i professors a la resta de països de la Unió Europea són gaire diferents dels d'aquí.
En la crisi amb els Mossos per les infiltracions, l'endemà de demanar disculpes, la consellera Parlon posa en dubte que això mateix no ho hagin fet els governs anteriors.
Dubto que sigui la primera vegada que s'agafa informació, potser, de formes que l'opinió pública, en aquest cas, no acaba d'entendre.
Però vostè, consellera, sí. Vostè està insinuant que això 40... pot haver passat amb el govern aragonès, amb el govern Torra, amb el govern Puigdemont, amb el govern Mas i teixir tots els anteriors?
Bueno, potser haurem de mirar-ho, això. Sí, potser hem de mirar si habitualment aquesta ha estat una pràctica que s'ha fet prèviament.
Declaracions de Parlon als matins de TV3. La CGT ja ha presentat la denúncia contra aquesta operació dels Mossos.
Dotze anys després de la confessió de Jordi Pujol, el macrojudici contra ell i els seus fills i alguns empresaris ha quedat vist per a sentència, que per cert podria fer-se pública abans de l'estiu. La Maria Núria Rebelle és qui ha seguit el judici a l'Audiència Nacional i avui ens farà un bon resum per saber sobretot on s'ha posat el focus especialment i en algunes interioritats també.
El president Xi li agradaria veure un acord, i s'ha ofert. M'ha dit que si pot ser d'alguna ajuda, li agradaria ajudar. A Xi li agradaria veure l'estret d'Hormuz obert. I ha dit, si puc fer alguna cosa, m'agradaria ajudar.
Donald Trump i Xi Jinping exhibeixen bona sintonia durant l'estada del president nord-americà a la Xina. Es conjuren, diuen, per estabilitzar el comerç internacional sempre que la Xina avisa els Estats Units no es fiquin amb Taiwan.
I us explicarem un avenç que pot ser molt important per a les persones amb celiaquia. Investigadors de Barcelona han desenvolupat una molècula capaç de degradar el gluten abans que provoqui la resposta inflamatòria.
I hem vist que, efectivament, quan li donem el gluten, però a més li donem la celiacasa, aquesta celiacasa és capaç de degradar aquest gluten i el més important és que ho fa a nivell de l'estómac. Podria ser efectiu a nivell de prevenir, no?, tot aquell dany que es pot provocar en un pacient celíac.
Cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
Jo vaig notar com electricitat.
Tengo mucha ansiedad. Me cuesta mucho.
I veurem com li va a Aina Clotet a la seva estrena com a directora al Festival de Cinema de Cannes. La seva primera pel·lícula és Viva i parla de la por a la soledat i del desig també davant la possibilitat de la mort.
Són les 10 i 19 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
Des d'ara fins la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
El govern i Esquerra Republicana segellaran dilluns l'acord per fer una línia orbital ferroviària que uneixi les principals ciutats de la segona corona metropolitana, i aquest pot ser el pas previ per aprovar els pressupostos de la Generalitat. El nou corredor hauria d'estar acabat d'aquí 15 anys amb una inversió total de 5.200 milions d'euros que Esquerra demana que assumeixi íntegrament l'Estat. La línia orbital és la principal condició que ha posat el partit d'Oriol Junqueras per aprovar els pressupostos. Segons ha pogut saber 3Cat Info, els republicans han convocat un Consell Nacional, un dels màxims òrgans del partit, el mateix dilluns a la tarda, per valorar si es donen les condicions per donar ja el seu sí als pressupostos. Barcelona, Marta Corbalán.
Hola, bona nit. La línia orbital és un nou corredor ferroviari que hauria d'unir les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. D'aquesta manera quedarien connectades les capitals de comarca de la segona corona metropolitana. No és una proposta nova, sinó que es va concebre fa més de 20 anys, però va quedar guardada en un calaix i ara Esquerra l'ha recuperada. La línia ferroviària orbital tindria una longitud total de 120 quilòmetres, dels quals només 68 serien de nova construcció perquè s'aprofitarien diversos trams ja en funcionament. La proposta d'Esquerra, que avui ha presentat davant dels càrrecs electes del partit, és que el nou corredor ferroviari estigui acabat l'any 2040 i els republicans demanen que l'Estat n'assumeixi tot el cost d'uns 5.200 milions d'euros. El corredor ferroviari orbital és el desllorigador que encarrilaria el suport d'Esquerra als pressupostos de la Generalitat. Un acord, el dels pressupostos, que es podria presentar també la setmana que ve, després que el primer intent de negociar-los el mes de març fracassés per la negativa de l'Estat a cedir a Catalunya la gestió de l'IRPF.
La primera reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats des que ha començat aquest cicle de vagues ha acabat sense acord. Les dues parts sí que han fet passos endavant pel que fa a l'escola inclusiva, però un dels principals esculls ara per ara per als sindicats continuen sent les millores salarials. El govern ha obert la porta a estudiar el marge de millora de les condicions laborals. Ara bé, sense verbalitzar la paraula salaris, tots plegats s'han emplaçat a dimarts de la setmana vinent a una nova reunió. Maria Costa, bona nit.
Bona nit.
La reunió d'avui arribarà, la de dimarts arriba ja amb algunes condicions sobre la taula. Quines són?
Doncs les que han posat els sindicats convocants de la vaga diuen que només hi assistiran si dilluns, el dia abans de la reunió, el govern els fa arribar una proposta concreta, en primera instància salarial, i també, en segon lloc, sobre el pla de xoc en l'escola inclusiva. El secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, ha evitat referir-se explícitament a retribucions, però diu que a l'acord hi ha marge textualment per millores laborals.
D'entre totes les mesures, doncs, evidentment, la baixada de ràtios, el reforçament de l'escola inclusiva, la desburocratització i, en aquest cas, d'altres elements que puguin suposar aquestes millores en les condicions laborals, nosaltres estem oberts a veure quines són les mesures que ens permetrien, en aquest sentit, poder arribar, doncs, a un major consens, que ens sembla que és el que, de manera responsable, ha de fer el departament i també, de manera responsable, han de fer les organitzacions sindicals.
El sindicat majoritari USTEC, però, acusa el govern d'estar enrocat dins l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT, ho deia el coordinador sindical de la USTEC, Andreu Mumbrú, al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
El govern actua com si fossin els advocats de Comissions Obreres i UGT i no volen quedar malament per la maniobra política absolutament equivocada que van fer al març. Parlar d'inclusiva, i tant que sí, és una condició que nosaltres situem, però hem de poder parlar de tot. De burocràcia, hem de poder parlar de salaris, de ràtios, que permetin ampliar, afegir elements a l'acord que es va signar al març.
I qui ha vist amb bons ulls la trobada d'avui han estat els sindicats, Comissions Obreres i UGT, que esperen que les altres forces sindicals també s'assumin aquest acord.
Doncs de moment, sense acord, segueixen les vagues. Demà a Lleida i a l'Alt Pirineu i Aran. Avui ha estat el torn de les comarques de Girona i la Catalunya Central. L'aturada ha tingut un seguiment d'un 55%, segons el sindicat majoritari, i d'un 21,5%, segons el Departament d'Educació. A Girona s'han manifestat pels carrers del centre uns 4.500 professors, segons la policia municipal, 8.000 segons el sindicat USTEC. Alguns dels docents ens explicaven el seu dia a dia.
Tinc 30 alumnes a l'aula, dels quals tinc 8 o 10 TDAHs, dos amb trastorn de l'espectre autista, dos amb altes capacitats.
Que cada vegada hi ha nens que no accepten el no i aquest no pot representar doncs, agredir amb un company, agredir amb un mestre. Jo tinc un nen que és sord, tenim una noia que ens ve a ajudar 3/4 d'hora a la setmana, que és molt trempada, però és clar, tot és voluntari.
Una protesta que ha coincidit amb els carrers guarnits pel temps de flors al barri vell. Els manifestats han aprofitat per fer una visita irònica i demanar a la gent que s'assumi a la lluita.
Bé, una de les qüestions encara enrocades, dèiem, és la millora dels salaris en tot allò en què la Generalitat té marge, que són principalment els complements al sou base, que és justament el que marca les diferències amb altres territoris de l'Estat pel diferent cost de vida. Al marge d'això, avui al Catalunya Nit ens hem volgut fixar en com tracta cada país europeu el personal docent a través dels seus salaris i mirar si hi ha una gran diferència amb el que passa aquí. Per analitzar-ho hem utilitzat dades de l'Euridice, que és una xarxa de la Comissió Europea que analitza els sistemes educatius europeus. Maria.
Sí, d'entrada hem d'explicar que per fer aquesta comparativa el que farem és fer servir l'indicador de l'estàndard de poder adquisitiu. És un indicador perquè ens entenguem que el que fa és que ens permet igualar doncs, totes les diferències de cost de vida que hi ha entre els països europeus i així poder comparar els salaris des de tots els països és una mateixa casella de sortida.
Per tant, els posem tots en situació d'igualtat, agafem els estats europeus i n'eliminem les diferències de cost de vida.
Sí, per exemple, Agnès, si ens en fem una idea, ens podem inventar doncs, una nova moneda per tothom, deixant, evidentment, els euros a banda. Si ens fixem en el salari d'un mestre d'educació primària que acaba de començar la carrera professional, veiem que Espanya se situa com el 8è país que més bé paga d'Europa. En aquest escenari d'igualtat, el mestre de primària espanyol cobra 37.400 i el més ben pagat és el mestre alemany, que arriba fins a una xifra de 53.100. Just darrere el segueixen de ben a prop Luxemburg i Suïssa. Si ens fixem en els països veïns, per exemple, com França, Portugal, no ens els trobem fins a la 14a i 15a posició.
Fixem-nos en el cas dels professors de secundària. Què passa?
Doncs que Espanya, hem de dir que s'enfila unes posicions més amunt, és el 5è país que paga més bé d'Europa amb un valor de pràcticament 42.000. Això són uns 20.000 per sota del valor que té, per exemple, el salari més alt, que és a Luxemburg.
Molt bé. Quin és el país que menys paga al seu personal docent, Maria?
Doncs en els dos casos, tant primària com secundària, trobem Albània. Si eliminem de nou les diferències econòmiques que hi ha a tots els països i tornem a agafar el valor d'aquesta moneda inventada, un mestre albanès, ara si ho direm bé, rep 13.000, mentre que el luxemburguès en rep 60.000.
Molt bé, aquest informe també preveu quants anys pot tardar un docent a percebre el seu salari màxim, Maria.
Sí, aquí també hi ha una diferència abismal. A l'Estat espanyol, un docent pot arribar a trigar 39 anys, 39, a cobrar el seu màxim del seu sou, i en altres països, com per exemple Dinamarca o Finlàndia, la xifra es redueix a 10 anys.
Gràcies. Doncs un altre tema que està portant també polèmica aquests dies és el de les sortides. Doncs bé, el Departament d'Educació ha comunicat als centres escolars que els claustres de docents no són l'espai per debatre si es fan o no les colònies o sortides del curs que ve. Assegura que aquestes qüestions s'han de plantejar als consells escolars. El sindicat CGT o la plataforma Aturem Sortides i Colònies ho consideren un intent de coacció. Maria.
Sí, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, diu que aquesta qüestió és un fet, no?, que s'ha de parlar amb les famílies, els alumnes, en tot aquest sí del consell escolar, que és consultiu.
Qualsevol de les activitats que es duguin a terme, ja siguin sortides, colònies o viatges d'estudi, també s'ha d'acordar en els consells escolars, que és l'àmbit en definitiva en el qual això s'ha d'aprovar, i per tant jo emplaço en aquest sentit a que aquestes decisions pertoquen no només als docents sinó al conjunt de la comunitat educativa representada en els consells escolars.
I Laura Gené, portaveu de la CGT, diu que el futur de les colònies d'estiu ha de passar sí o sí per les millores laborals.
S'està explotant el monitoratge, no té 12 hores de descans entre jornades, no estan cobrant el que diu el conveni i, per tant, o això es desencalla o tenim un acord també a nivell de colònies o potser ens trobarem que tampoc hi haurà colònies a l'estiu.
I a més defensa que la llei d'educació ja habilita aquests claustres que es pugui parlar de qualsevol activitat educativa.
Gràcies, Maria. L'altre front obert que té el departament, el govern amb el sector educatiu és pel cas de la infiltració de Mossos d'Esquadra en assemblees de docents. La CGT ja ha portat als tribunals al Departament d'Interior per aquesta operació. Recordem-vos la segona denúncia per aquest cas, després de la que ja ha presentat l'USTEC. Quins són els motius d'aquesta segona denúncia, Toni Forteza?
Doncs la CGT ha presentat el recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya perquè considera que es van vulnerar drets fonamentals com els drets de reunió i de vaga i la llibertat sindical. Laura Jané és la secretària general d'Ensenyament de la CGT.
Ahir a la compareixença a la mateixa consellera d'Interior va explicitar que era un error per la inèrcia i això ens preocupa moltíssim. No, estem molt alerta per si hi ha eleccions, per si arriba l'extrema dreta, però és que amb un PSC així gairebé que extrema dreta ja la tenim governant.
En aquesta compareixença que feia referència a Laura Jané, la consellera d'Interior, Núria Parlon, va demanar disculpes per la infiltració dels agents en l'assemblea dels docents. Avui les ha reiterat als matins de TV3, on ha posat en dubte que aquesta actuació policial sigui inèdita.
Dubto que sigui la primera vegada que s'agafa informació, potser, de formes que l'opinió pública, en aquest cas, no acaba d'entendre.
Però vostè, consellera, sí. Vostè està insinuant que això pot haver passat amb el govern aragonès, amb el govern Torra, amb el govern Puigdemont, amb el govern Mas i teixir tots els anteriors?
Bueno, potser haurem de mirar-ho, això, sí. Potser haurem de mirar si, habitualment, aquesta ha estat una pràctica que s'ha fet prèviament.
El Digital La Directa assegura en un article que documentació interna dels Mossos demostra precisament que s'han espiat de forma reiterada assemblees sindicals i polítiques com a mínim durant 2 dècades. La policia catalana pretenia destruir aquesta documentació a la incineradora de Sant Adrià de Besòs abans de l'aplicació de l'article 155 l'octubre del 2017 i va ser requisada per la policia espanyola.
Gràcies, Toni. I continua també les protestes del sector educatiu a València que segueix amb la vaga indefinida. No han arribat a cap acord amb la conselleria i en la reunió d'avui es tornaran a trobar dilluns que ve. Els sindicats reconeixen que les negociacions han arrencat, però les propostes són poc concretes i insuficients, diuen, per desconvocar les mobilitzacions. En la proposta presentada avui per la conselleria no s'hi recollia cap augment salarial per als docents. Marc Candela és el portaveu del sindicat majoritari de l'ensenyament al País Valencià.
Estem aconseguint que almenys se senten a escoltar-nos. De forma insuficient encara, però com a mínim ja tenim encarrilada una negociació.
Doncs farem ara 2 minuts de pausa per la publicitat i a la tornada el més destacat del judici pel cas Pujol, no només d'avui, sinó de tots aquests mesos que ha durat. Ens ho explicarà la Maria Núria Revella, avui que el judici ha quedat vist per a sentència.
Catalunya nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
Arriba la 14a edició de Curt Circuit, el cicle que fa vibrar les sales de tot el país amb concerts únics, íntims i propers. Artistes emergents i consolidats a sales d'arreu del territori català durant tot l'any. Descobreix la programació i compra les entrades a curtcircuit.com. Vine i gaudeix de la música com mai.
Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
Senyores i senyors, bon dia.
La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
Estàs confonent correlació amb causalitat,
no,
és un problema de primer de filosofia, de lògica, de la
unia. Ja ho sé,
que és
el mateix que la IA.
Que tots els pobres siguin delinqüents.
La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
Amb quin perfil us esteu trobant últimament?
El 90% de les persones que tenem són homes, el sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
És que hi ha una cosa que em fascina sempre, tu, Sílvia, és que cantes somrient sempre.
Amb Ricard Ostrell.
Em van passant coses.
Sí.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya nit. amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Mig any després d'arrencar, avui ha quedat vist per a sentència el judici contra els fills de l'expresident Jordi Pujol, contra Mercè Gironès, que és l'exdona del primogènit, i nou empresaris. Jordi Pujol Ferrusol, el fill gran, s'enfronta a una petició de pena de 29 anys de presó, la seva exdona 17, el seu germà Josep 14 i la resta 8. Per als empresaris es demanen 5 anys de presó. Bé, les acusacions han donat per fet que els diners que la família té a Andorra van créixer a través de la corrupció política. En canvi, les defenses parlen de muntatge polític i de revenja contra la família Pujol. Qui ha seguit el judici tots aquests mesos a l'Audiència Nacional és la Maria Núria Rebelle. Bona nit, Maria Núria.
Hola, bona nit.
Tu que has seguit el gruix d'aquest judici, què es buscava aclarir?
Doncs s'havia de dilucidar d'on provenien els diners que la família tenia a Andorra, si n'era coneixedora a la hisenda pública i si es van multiplicar arran de la corrupció política. La procedència en tant que diner negre no s'ha aclarit, per això diuen les defenses, no hi ha prova per condemnar ningú. La hisenda pública no en sabia res perquè eren diners ocults, concretament divises. Els germans Pujol, el 2014, es van acollir a l'amnistia fiscal del ministre Montoro, tots llevat d'Oriol Pujol, que el 2009 va renunciar a la seva part. Si provenien del pagament de comissions d'empresaris a canvi d'adjudicació d'obra pública tampoc ha quedat clar perquè els empresaris jutjats han dit que quan més feina van tenir, més adjudicacions va ser amb el tripartit.
S'ha parlat bàsicament del fill gran de l'expresident, de Jordi Pujol Ferrusola. Per què?
Perquè és qui va administrar els diners de l'avi, els va repartir entre els germans i la mare i sobretot perquè és qui els va multiplicar en pocs anys. S'ha entrat al detall de tots els seus negocis a Catalunya, a l'estat espanyol i a l'estranger amb la concreció de desenes de societats, segons les acusacions, són societats pantalles per distreure l'origen dels diners. En canvi, per les defenses, són reals i imprescindibles per fer negocis. L'advocat José María Fuster Fabra, que defensa l'empresari empordanès Josep Maiola, té aquesta teoria.
Al senyor Jordi Pujol Ferrusola se le coloca como en una especie de virus financiero contaminante. Y a partir de ahí, toda la familia ha cometido delitos, todos los empresarios que han tratado con él han cometido delitos y todos los empresarios se convierten en empresarios afines a Convergencia.
No es jutjava el presumpte finançament il·legal de Convergència Democràtica, però se n'ha parlat. De fet, el mateix Jordi Pujol Ferrusola ha reconegut que va avalar préstecs de diversos proveïdors del partit.
Expliquem-ho, Maria Núria, quins són els pilars de les acusacions.
S'han centrat en el resultat de les comissions rogatòries que han fet a diversos països on Jordi Pujol hi feia negocis, però sobretot en l'informe de l'investigador de la Policia Nacional de l'UDEF. Segons les defenses, tenia viatge ideològic i es basaven sospites. De fet, ell mateix, abans de començar a declarar, va confessar que tenia animadversió contra la família Pujol, una afirmació que l'invalidava com a testimoni i que el tribunal va intentar esmenar. Per les defenses, s'ha fet un poti-poti per incriminar la família Pujol. També hi va haver una estirella ronça important amb els pèrits perquè afirmen qüestions totalment contràries, si sentim els qui declaren com a membres de l'agència tributària i si sentim els exinspectors de l'ENS contractats pels Pujol.
Un dels episodis més seguits i més controvertits ha estat l'obligació de fer anar fins a la seu de l'Audiència Nacional l'expresident Pujol, de 95 anys d'edat i amb signes de demència.
Tant el ministre de Justícia com el president de la Generalitat van criticar aquesta decisió del tribunal, que tot i tenir tres estudis mèdics sobre la taula que afirmaven que Pujol Soley no estava en condicions de seguir el judici, el van obligar a traslladar-se fins a San Fernando de Henares. El tribunal, després de veure'l amb els seus propis ulls, el va apartar del procediment i després el va exonerar. Fonts pròximes a la família Pujol ens han explicat que l'expresident encara hi ha moments que creu que ha d'anar a declarar i assaja a casa què dirà a ses senyories.
I la sentència, Maria Núria, per quan s'espera?
Doncs el tribunal diu que no vol trigar, ho ha avançat un company del diari Ara, la sentència podria ser realitat abans de les vacances d'estiu. De tota manera, dependrà de les càrregues de feina del tribunal i de si s'han de reescoltar algun testimoni o mirar molta documentació.
Molt bé, moltes gràcies, bona nit.
Adéu, bona nit.
I entrem ara a la recta final de la campanya electoral a Andalusia, que hem viscut amb crides a la mobilització.
De la mano cada uno y cada una de otros compañeros
formaremos esa ola que va a dar una sorpresa. Y la sorpresa es que vamos a ganar las elecciones y lo vamos a hacer con alegría. ¡A por ello!
Ponernos delante de todos siendo los number one. Ya está bien que el sur esté abajo y el norte arriba. Le vamos a dar la vuelta. El sur es el uno y los demás que vayan detrás.
El Partit Popular, que aspira a revalidar la majoria absoluta i a no dependre de Vox, en canvi, el Partit Socialista, amb l'exministra Maria Jesús Montero de candidata, intenta evitar un fracàs que també arrossegui Pedro Sánchez. Tenim una enviada especial a Sevilla, és la Paula Brujats. Bona nit, Paula.
Què tal? Molt bona nit.
A veure, en principi sembla clar que si no hi ha una supersorpresa, el Partit Popular guanyarà diumenge i que la gran incertesa és si haurà de pactar amb Vox per governar. Però, en tot cas, els populars tornaran a dominar en una comunitat que durant 40 dècades va ser socialista. Què és el que ha canviat? Què explica aquest gir?
Sí, aquesta és justament la gran pregunta. Totes les enquestes donen com a guanyador el PP. Juanma Moreno Bonilla podria obtenir aquesta majoria absoluta i governar per tercera legislatura. I tot això gràcies, diuen, al seu perfil assossegat, un perfil sense estridències que fuig de l'enfrontament i que, segons la politòloga Anna Salazar, amb qui hem parlat avui, és un estil molt semblant al del PSOE clàssic andalús.
Un perfil que a él le sienta muy bien y que es el que él defiende, y su campaña ahora mismo es todo hecho así, ¿no? Moderado, alejado de los broncos y tal, ¿no? Eso gusta porque es un perfil muy parecido al de los líderes del Partido Socialista anteriores.
Juanma Moreno Bonilla, que triomfa pel seu perfil i triomfa també perquè votar a la dreta ja no és un tabú a Andalusia. Ho vam detectar fa 4 anys, quan vam ser aquí en aquelles últimes eleccions, i això ara veiem que s'ha consolidat. Ens ho ha explicat Enric Millo, l'exdelegat del govern espanyol a Catalunya, i ara amb càrrec al govern i al PP andalusos.
És una revolució sociològica a Andalusia. Es constata que la dreta pot governar Andalusia i no passa res. No es perden drets socials, no se li treu a ningú res, no... hi havia por a la dreta, no? Els senyoritos, etcètera, no?
I a tot això que explicava Enric Millo s'hi suma també que al PSOE encara li passa factura a la corrupció, el cas del Zero d'Andalusia, recordareu. Ens ho ha dit l'exministra del PP i exalcaldessa de Màlaga, Celia Villalobos, en declaracions a Catalunya Ràdio.
Pues los ciudadanos al final deciden que les va mejor con unas políticas del Partido Popular que del Partido Socialista. Han sido 40 años con muchos problemas, con mucha corrupción, con muchas historias, y ha llegado el momento del cambio, simplemente.
Per tant, Millo i Villalobos reflecteixen aquesta eufòria, podríem dir gairebé, del Partit Popular, que contrasta amb el sentiment del PSOE, que passa per un dels seus pitjors moments, i Maria Jesús Montero vol convertir les eleccions en un plebiscit contra la gestió del Partit Popular. Com està encarant la campanya?
Sí, doncs, la sanitat pública com a lema. Maria Jesús Montero, que confia remuntar gràcies justament als errors, diu, del govern del Partit Popular. Montero s'aferra a la crisi dels cribratges del càncer de mama. Recordareu que es calcula que ha afectat 2.000 dones andaluses, com la Charo Castro, n'és una d'elles. Durant mesos va tenir un bony al pit. Primer va estar molts mesos esperant una mamografia i després molt de temps esperant perquè li comuniquessin el resultat.
Y hasta 7 meses más tarde no me confirmaron que era cáncer. Entonces, ahí ya tenía el tumor casi 3 centímetros y la han gestionado muy mal. Y no es solo en el cáncer de mama. Es que no ha hecho nada en 8 años. Lo que ha hecho es empeorarlo. Hay que echarlos. Hay que echarlos.
Les afectades pels cribratges diuen això, però la Marea Blanca d'Andalusia també denuncia la mala gestió del govern de Moreno Bonilla. Andalusia és, perquè tingueu dades, la comunitat amb més mortalitat d'Espanya, amb les llistes d'espera més llargues, i això és, segons el portaveu de la Marea, Sebastián Martín, perquè el Partit Popular ha desmantellat la sanitat pública.
És un traje amable para que la gente se crea que Juanma es un chico guay, competente, juega con esa hipocresía. Por un lado está dando dinero a la privada y por otro lado dice que defiende la pública, o sea.
Maria Jesús Montero, que surfeja en aquesta onada de la sanitat i de la defensa dels serveis públics, però en canvi què la penalitza? Doncs la castiga la motxilla que arrossega de la Moncloa, on era vicepresidenta i ministra d'Hisenda, i justament el fet d'haver negociat el nou model de finançament amb Esquerra, tot i que Andalusia és la comunitat que en surt més beneficiada.
I el que és il·lustratiu també, Paula, és quines cartes ha jugat cada campanya. Pedro Sánchez s'ha volcat amb Maria Jesús Montero, mentre que, en canvi, Juanma Moreno ha apartat Alberto Núñez Feijóo. Com ho hem de llegir, això?
Sí, Montero amb Pedro Sánchez, perquè aquí hi ha molts andalusos que van votar Sánchez a les generals, però que Andalusia ara voten al Partit Popular, i això no és menor, i en canvi Moreno Bonilla, que no vol ser Alberto Núñez Feijóo, i per això en aquesta campanya s'ha desmarcat totalment del líder del PP, per intentar marcar aquest perfil propi que explicàvem al principi, que el reforça com a candidat moderat. Segons Ana Salazar, politòloga, a Moreno Bonilla ha vetat Feijóo.
Yo es que creo que le ha puesto un cordón sanitario en Despeñaperros. Y entendiendo la distancia que Juanma Moreno Bonilla pone con el propio Partido Popular, entiendo que los dos líderes no aparezcan juntos.
Ha vetat Feijóo, deia, sobretot també per allunyar-se dels pactes que ha fet el Partit Popular amb l'extrema dreta de Vox en les últimes comunitats on s'ha votat. Per què? Doncs perquè Juanma Moreno no vol que li passi factura a Andalusia, i així ens ho explicava Enric Millo.
Vox no aspira a governar, Vox aspira a posar pals a les rodes, a fer xantatges i a demanar prebendes. I la gent aquí en aquests moments no vol lius, vol estabilitat, veuen que això creix, que això va endavant.
La gent no vol embolics, deia Millo, en referència a la prioritat nacional, l'aposta estrella de Vox, que tot apunta que l'extrema dreta de Santiago Abascal s'estancarà diumenge a Andalusia, on fa només un any, segons les enquestes, eren el partit que més creixia.
Doncs aquestes eleccions andaluses, que són les últimes del cicle electoral que hem anat explicant aquí durant els últims mesos a Catalunya Ràdio, i que segurament també marcaran, i sobretot aquestes, el camí de les eleccions generals. Demà, últim dia de campanya, que tornarem a seguir amb tu, Paula. Gràcies i bona nit.
Bona nit, fins demà.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar. No sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Tota comunitat necessita un cor.
Un cor? Per què?
Per fer-la bategar. Per crear vincles. Per arrelar-nos al territori.
I reforçar la identitat?
És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
La nit dels ignorants s'hereda.
Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
Pot arribar a travessar oceans.
Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
Veu com creixen els seus oients màgics.
Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
I posa la pell de gallina.
Casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
És que m'heu posat la pell de gallina.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Zai na yao yuen de di fa.
En la primera jornada de la visita de Donald Trump a la Xina, el mandatari nord-americà ha acordat amb Xi Jinping reforçar les relacions bilaterals entre Washington i Pequín, tot plegat amb l'objectiu de cooperar i donar estabilitat mundial. Xi adverteix Trump, això sí, que no es fiqui amb Taiwan. Pequín, Francesc Canals.
Les bones paraules han acompanyat tota la posada en escena d'aquesta cimera ajornada per l'atac nord-americà a l'Iran, que no vol dir que la qualitat d'imprevisible de Donald Trump hagi deixat de preocupar Pequín. En les paraules que han precedit el seu brindis en el banquet ofert a Donald Trump, el president xinès ha posat l'èmfasi en l'estabilitat.
Hem acordat que les relacions entre la Xina i els Estats Units són la relació bilateral més important del món actual i només es poden millorar, no danyar. Hem acordat construir una relació estratègica constructiva i estable entre la Xina i els Estats Units.
Aquest nou marc per als pròxims anys seria un intent de la Xina d'evitar sorpreses com les que provoca Donald Trump, per exemple, la crisi de l'estret d'Hormuz, un mal de cap afegit a una economia xinesa ja menys dinàmica. El president dels Estats Units ha correspost amb un to positiu i ha convidat Xi Jinping i la seva esposa a visitar la Casa Blanca el 24 de setembre. En el banquet també hi eren convidats els amos de les grans empreses nord-americanes, a les quals Xi Jinping ha promès un major accés al mercat xinès. La jornada començava amb la rebuda al Gran Palau del Poble per un Xi Jinping més distès, inclòs algun esbós de somriure. La Xina considera que Trump, que presumeix d'establir relacions personals amb els altres líders, és sensible al bon tracte. En tot cas, lluny de l'ull públic, Xi Jinping ha llançat un clar advertiment. Taiwan, que Pequín no ha renunciat a recuperar per la força, és una línia vermella.
Deu minuts per arribar a les 11, ara us parlem d'un avenç científic que podria canviar el futur del tractament de la celiaquia. Investigadors de Barcelona han desenvolupat una molècula capaç de degradar el gluten abans que provoqui la resposta inflamatòria de la malaltia. Cèlia Forment, bona nit.
Bona nit.
Què és el que han descobert?
La investigació parteix d'una curiosa planta carnívora que utilitza enzims digestius per descompondre les seves preses. Els científics el que han fet és aprofitar aquest mecanisme natural per crear una molècula que actua en l'entorn de l'àcid de l'estómac i trenca les parts més tòxiques del gluten. La molècula l'han batejat com a celiacasa i l'ha desenvolupat un equip de l'Institut de Biologia Molecular de Barcelona, l'Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària i també la Universitat de Barcelona. L'investigador Francisco Pérez Cano n'és el director.
I hem vist que, efectivament, quan li donem el gluten, però a més li donem la celiacasa, aquesta celiacasa és capaç de degradar aquest gluten i el més important és que ho fa a nivell de l'estómac. Podria ser efectiu a nivell de prevenir, no?, tot aquell dany que es pot provocar en un pacient celíac. Era capaç de manifestar, doncs, menys d'aquestes afectacions, no? Tenia menys dany a nivell intestinal, menys producció d'anticossos, fins i tot menys alteració a nivell de la microbiota.
Les proves s'han fet en ratolins, amb molts bons resultats, han pogut reduir la inflamació intestinal, la resposta immunitària i fins i tot alteracions de la microbiota. Si la molècula supera les proves de seguretat i acaba funcionant, també en humans, podria arribar al mercat en forma de suplement de la celiaquia d'aquí 2 o 3 anys. L'estudi s'ha publicat a la revista Embo Molecular Medicine.
Catalunya nit.
El teu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
Jo vaig notar com electricitat.
Tengo mucha ansiedad.
Això és Viva, la primera pel·lícula com a directora d'Aina Clotet, que avui s'ha presentat a la Setmana de la Crítica del Festival de Cinema de Canes. I aquesta ha estat la reacció del públic quan s'ha acabat la projecció.
Deixa'm tranquil·la d'una vegada.
La vida és això. És impossible no vibrar amb ningú.
Bé, aquests aplaudiments per subratllar que a Canes triomfen aquests dies dues pel·lícules en català, perquè en Viva ha coincidit avui la presentació de Ceniza en la boca del mexicà Diego Luna, rodada en part a Barcelona. I la revista nord-americana Variety ha aprofitat per publicar un article sobre la potència del cinema català a Canes. Enviat especial, Marc Garriga, bona nit.
Bona nit.
Ja hem sentit aquesta ovació al final de la projecció de Viva. Han tingut una bona rebuda les dues pel·lícules?
Molt positiva. De la presentació de Viva, molts dels espectadors han sortit emocionats, però de moment encara hi ha poques reaccions a les xarxes i també als mitjans especialitzats, però ja aniran sorgint. De Ceniza en la boca se n'està parlant molt i molt bé. Ha rebut una llarga ovació després de projectar-se i les primeres crítiques són molt bones. No està en competició perquè es presentava en una sessió especial, però segur que aquesta bona acollida li augura un bon recorregut a les sales d'arreu del món i això posa en primera plana la nostra llengua. Clotet ha dit a Catalunya Ràdio que tenia molt clara la importància de rodar en català.
Em fa moltíssima il·lusió, crec que és la demostració de que s'ha de recolzar les històries escrites en català i que viatgi la cultura i que les històries són universals. Quan la història és universal, l'idioma... hem de confiar en que podem fer les històries en l'idioma que es necessita, que estiguin explicades. Jo no tenia cap dubte que la volia fer en català i crec que ja estem en un moment en què s'ha demostrat que no són mai una barrera, sinó tot el contrari. Jo crec que com més honest ets amb el que expliques, millor sempre.
Doncs ara estem parlant de Viva. Marc, què ens pots explicar de Ceniza en la Boca?
Doncs que Diego Luna volia posar el focus en la immigració, en com és d'injust que molta gent es vegi obligada a abandonar casa seva per poder viure dignament i en l'egoisme habitual dels països d'acollida. La protagonista és una noia mexicana que després que la seva mare emigrés quan era petita s'hi retroba al cap dels anys a Madrid, però la convivència no és fàcil perquè l'abandonament inicial, encara que fos amb l'objectiu de buscar una vida millor per la família en el futur, doncs té conseqüències irreversibles. I ho ha volgut emmarcar en la política migratòria actual dels Estats Units i per això ha dit, ara els mexicans miren més cap a Espanya.
I l'ecosistema digital en català ha exhibit la seva potència aquest vespre amb la segona edició dels Premis Crit. La comunicadora Laura Grau i els projectes Etziuts i Guarres han estat els grans protagonistes d'una gala que ha plegat més de 1.200 professionals al Teatre Coliseum de Barcelona, Montse Mas.
Sí, la sèrie sobre el català Etziuts ha rebut el premi a millor projecte d'indústria i l'espai sobre sexe Guarres el de millor projecte independent. Però la gran guanyadora amb el premi a la millor creadora de l'any ha estat Laura Grau, que ha tancat la nit cridant a crear contingut amb compromís social.
Crec que es pot posar compromís social en un Get Ready With Me, en un top 5 plans de muntanya. No ho sé, si us agrada córrer, correu al Correllengua, correu a la cursa del Top Manta. Si esteu buscant pis, parleu del preu de l'habitatge. Si parleu d'esport, parleu també del femení. La creació de contingut és un mitjà, no una fi en si mateixa, i per tant ara és més que mai necessari fer-lo un compromís social. Moltes gràcies a tots els que ho feu cada dia.
Un dels moments més emocionants de la gala ha estat el retorn sorpresa d'Enric Luzán, que ha interromput temporalment la seva volta al món a peu per recollir el guardó d'esports.
5 mesos i 4.300 quilòmetres més tard he arribat a Istanbul, on he agafat un avió, arribar fins aquí, uns quants dies, i pujant un vídeo gairebé diari al YouTube, que a vegades és més difícil que caminar.
Els premis impulsats per 3CAT, Accent Obert i l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació també han reconegut, entre d'altres, la campanya del Correllengua Germanat, l'humor del Policlin i la divulgació cultural de Pol Caselles.
Quatre minuts i arribarem a les 11, a l'hora de l'actualitat esportiva.
Arnau, lateral de l'Ara Gran, la penja cap al punt de penal, remata Suárez, gol!
Álvar Solà i l'eufòria al Tot Gira de Catalunya Ràdio amb el gol d'Estoni pel Girona, David Ubac. Bona nit.
Bona nit.
Empatava el Girona amb aquest gol.
Sí, ha estat el marcador definitiu aquest empat a un que ha marcat Estuani, que havia entrat al descans de la fresca al minut 66, un punt que li val al Girona per sumar el seu 40è punt i sortir de les places de descens al Girona, que en les dues últimes jornades dependrà de si mateix per evitar el descens, però encara haurà de suar encara més l'equip de Michel Sánchez.
Molt bé, doncs, moltes gràcies, David. Avui, a més, hi ha hagut ara un tuit fa poca estona del president del govern espanyol en suport a Lamine Yamal, a la bandera de Palestina de l'altre dia.
Sí, sí, una pilada de Pedro Sánchez, destacant que els que consideren que onejar la bandera d'un estat és incitar l'odi o han perdut el senderi o bé han estat encegats per la pròpia ignomínia.
Gràcies, fins demà.
Fins demà, adéu-siau.
Tres dies després es va estroncar la vida de qui fou el nostre guia. Va morir mentre dormia. Era mar si no sabia que el fred potser acabaria amb ell aquest any.
Tenim una primera hipòtesi, que demà s'acaba el fred.
No, que el fred acabaria amb la seva vida aquest any, ha dit.
Ai, ai.
La frase completa era aquesta.
Ah, jo entès que el fred s'acabaria.
Sí,
ui.
Ho ha dit, però després doncs ha continuat la frase. No sé per on va.
A veure, Gemma Puig, bona nit.
Bona nit. Tampoc ens ha de matar, el fred de demà.
Però
anava per aquí. És una cançó de Joan Baptista Humbert que es diu Març, perquè demà les temperatures seran més de març que no pas de 15 de maig, diguéssim. Llavors es notarà aquesta baixada de les temperatures. Demà tindrem una miqueta de tot. Entre ells, doncs, aquests valors més baixos de temperatura, sobretot meitat nord, Pirineu, Prepirineu, però també comarques interiors. Aquí, fins i tot les màximes, els hi costarà arribar als 14-15 graus. Els valors més alts a la costa, 22-23. Per tant, també baixa la temperatura. i tindrem neu, la cota de neu baixa fins als 1.400, vessant nord fins als 1.200, per tant, nevarà el Pirineu un altre cop. Tindrem vent, aquest vent que també es farà notar cap al Camp de Tarragona, ventades fortes, avisos en aquest sentit, i també tindrem ruixats i tempestes en aquest sector entre el Baix Empordà i el Garraf. Litoral i prelitoral, també els ruixats i les tempestes poden ser intenses. Per tant, demà tindrem un dia, doncs això, no diria ben bé d'hivern, perquè clar, en alguns llocs les temperatures encara s'enfilaran, però tirarem força enrere.
No sé si preguntar-te res de cara al cap de setmana, però una mica això, mira, la tendència
és
ser així de fumut.
Al cap de setmana el temps serà més estable i tindrem moltes més estones de sol i es anirà recuperant la temperatura una mica. És a dir, que demà seria el dia més fred, després anirem pujant.
Doncs no és tan greu.
No és tan greu. No morirem.
Tocat, però escolta, ho remuntarem.
I el Luis Ángel Alonso, que és el nostre tècnic aquí, està molt content que hagis posat un vinil avui, perquè mira com sona, mira la pols aquella, diu. Ara no ho farà.
Ara no. Ara ja no.
Ara ja no.
Però s'ha sentit
ara
abans, ja està.
S'ha sentit crec
ja
aquell de l'agulla, eh? Sí, sí.
Exacte.
Va, doncs, fins demà. Gemma, bona nit.
Bona nit. Adéu.